Radio Vilafranca.
Bon dia, benvinguts al Penedès Gamma Extra d'aquest dimecres 16 de juliol de 2025. Des d'aquest dilluns som un duet, saludant a primera hora al matí i acompanyant-vos des d'ara i fins a les 12 aquests matins estiuencs a Ràdio Vilafranca. Una servidora, Sílvia Delgado, i el Marc Paredes. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia.
Marc, avui tindrem temps?
Avui tindrem temps, però també moltes altres seccions, eh? És que estem d'estrena i també hem aprofitat per renovar doncs, molts dels espais. Avui parlarem de moltes coses i, d'entrada, doncs, també el que farem serà repassar una mica les portades dels diaris per posar-nos al dia de l'actualitat.
Sempre arrencarem amb aquest ritme estiuenc, la meteo i el quiosc per arrencar amb bon peu al matí, saber què s'hi cou aquí i més enllà. I pels vols d'un quart de deu, els dimecres, tindrem propostes de lectura. El llegim amb la Sílvia Mir, llibretera de l'Odissea. Avui ens porta llibres d'amor i també desamor.
Quan passin pocs minuts de dos quarts de deu del matí, parlarem amb els administradors de la Festa Major. Aquesta sí, una secció típica del Penedès Gamma Extra. Aquest any la farem els dimecres i per començar tindrem els cinc administradors de la més típica per conèixer de primera mà com els van proposar l'encàrrec i també com estan encarant aquestes darreres setmanes. A partir d'aquí parlarem amb una associació, en aquest cas, amb TIAM. Cada setmana estrenarem l'Espai Sense Ànim de Lucre, on donarem veu a aquelles entitats del territori, concretament de Vilafranca i comarca, que tenen una tasca social i amb una gran vinculació amb el Penedès.
A dos quarts d'onze, igual que dos quarts de deu i a dos quarts de dotze, deixarem cinc minuts per posar-nos al dia, per saber què passa al Penedès. És un espai a càrrec dels companys de serveis informatius i després d'aquest segon flash, a dos quarts tocats d'onze, som curiosos de mena i tindrem amb nosaltres un gran curiós, oi?
Doncs sí, tindrem l'Enric Vidal, que cada setmana ens portarà alguna història amagada, oculta, de Vilafranca del Penedès. Avui parlarem sobre l'origen dels barris de Vilafranca, d'on provenen, també els noms, i els pregons de la Festa Major, un acte que podríem dir que és força recent, a la més típica.
Els dimecres serà un dia curiós de mena perquè a les 11 us recollirem, comentarem, compartirem notícies curioses i de seguida, al cap d'uns minuts ja, abans d'un quart de 12, comença el concurs, aquest concurs que serveix perquè truqueu i dieu la vostra, jugueu i aconseguiu número per la caixa de préssecs que aquesta setmana ens regala Família Esteve Ràfols, socis de l'ADB Fruita Dolça de l'Alt Penedès, que és el nostre sponsor i que sortejarem aquest divendres i que el guanyador o guanyadora podrà recollir ja dissabte a mercat.
A dos quarts de 12 tornarem a connectar amb els serveis informatius de Ràdio Vilafranca per posar-nos una mica al dia i rematarem el Penedès Gamma Extra d'aquest dimecres amb cançons dels anys 80.
Així transcorrerà aquest matí el Penedès Gamma Extra. I cada matí, de dilluns a divendres, arrencarem, ens traurem la son de les orelles amb la meteo que ens serveix el Marc.
Doncs sí, avui no hem de patir pel temps perquè, de fet, hem arrencat aquest dimecres amb un dia doncs, molt ras, amb el domini majoritari del sol, sobretot aquí al Penedès. Sí que tenim algunes nuvolades a l'interior de les comarques de la Catalunya central, també cap al Maresme, punts de la Costa Brava i extrem sud de les Terres de l'Ebre. Poca cosa, és el matís de la jornada i, de fet, de cara a la tarda el sol doncs, també tendirà a lluir gran part del país. Potser apareixeran alguns núvols cap a les comarques del nord, Pirineu, Prepirineu, també en alguns indrets de l'altiplà central, sense precipitacions. Avui les pluges desapareixen. Ahir sí que vam tenir algunes tempestes a cavall del Ripollès, de la Garrotxa. Avui no haurem de patir. I, de fet, serà el dia més càlid de la setmana, perquè les temperatures pujaran sense tenir una sensació de xafogor bastant accentuada. De fet, aquests darrers dies, no sé si ho heu notat, però realment...
Doncs, es dorm millor.
Es dorm molt millor, exacte.
Sí, sí, sí.
Tampoc no estem tenint valors tropicals i aquesta manca de xafogor doncs, també permet poder descansar molt millor. Avui les temperatures més altes s'enfilaran entorn a aquests 32-33 graus, potser cap a ponent, arribant puntualment a aquests 36-37, no arribarem als 40, i de cara als propers dies les temperatures aniran reculant lleugerament, i també doncs, al migdia no serà tan càlid com dues setmanes enrere, que vam tenir aquests valors tan desorbitats de 40 graus i fins i tot més. I a partir del cap de setmana doncs, les temperatures es normalitzen, eh? És que dir aquesta paraula fins i tot costa ja en ple mes de juliol i canícula.
Però dona molta alegria, eh?
Però dona alegria, exacte. Això no vol dir que farà fred, eh? No, no, les coses són com són, sinó que tindrem valors normalitzats per l'època, que ja convé.
El termòmetre aquí al Penedès avui... màxim?
Doncs mira, ara les temperatures ja estan pujant, com que avui tenim un dia bastant radiant, això també permet que el sol escalfi ja des de primera hora. Tenim 24 graus a la capital de l'Alt Penedès, 23 a Avinyonet, 23 també a Castellví de la Marca i també 23 a Torrelavit.
Gràcies, Marc.
Fins ara.
Dos minuts i arribarem a un quart de deu, tot tafanejant el quiosc digital. Comencem amb l'Ara. Generalitat i govern espanyol xoquen per l'ordinalitat. Romero avisa que l'executiu català no aprovarà un finançament que no respecti aquest principi. La Moncloa no assumeix aquest concepte d'anivellament i diu que no es pot decidir bilateralment. Els ultres tornen a Torre Pacheco, és la imatge de portada. La fiscalia assenyala Vox per odi i s'ha detingut a Mataró el líder d'un grup xenòfob per atiar els aldarulls a la localitat murciana. Destaca també l'Ara que la Comissió Europea diu en la vista al Tribunal de Justícia de la Unió Europea que l'amnistia és contrària als valors de la Unió Europea. I dos titulars més, pla a França per retallar funcionaris, eliminar festius i congelar ajuts, i maten a trets un home en un portal de l'Eixample de Barcelona.
Anem amb el periòdico de Catalunya, que obre portada i titula amb Catalunya és a la cua de l'OCDE en els dies lectius. Els alumnes catalans tenen menys jornades de classe, però a l'ESO són de les més llargues. Un estudi recomana retardar l'hora d'entrada a secundària. I en portada també veiem una foto, en aquest cas que fa referència a l'assassinat a l'Eixample. Concretament, un home va morir després de rebre diversos trets a primera hora de la tarda en un portal del carrer del Consell de Cent de la ciutat de Barcelona. I també, en petit, destaca que la UB suspèn el catedràtic Ramon Fletxa i obre una investigació, i també apunta a aquesta detenció a la ciutat de Mataró, amb un dels instigadors de la violència a Torre Pacheco.
El Punt Avui fa una portada que va una mica per lliure... Titula Un sender litoral d'Argelers fins a Malgrat i explica que l'associació Camí de Mar dissenya un recorregut continu de 250 quilòmetres a peu resseguint les costes Brava i Vermella, però cal col·laboració público-privada per fer-lo realitat el 2040. És la foto i el titular més destacat d'aquesta portada, que també recull en una entrevista a Josep Santacreu, president de la Cambra de Comerç de Barcelona, aquest titular, a banda d'ampliar-lo, cal un altre model de governança per l'aeroport. En clau política, primera topada govern la Moncloa, la consellera Romero va més enllà de Dalmau i Paneque i defensa l'ordinalitat, rebutjada de ple per la ministra Alegria. La CE nega que l'1 d'octubre afectés les finances de la Unió Europea. Condemnats 18 exdirectius del BPA, de la banca privada d'Andorra, per blanqueig, i el titular esportiu, el Barça i Ter Stegen, una relació cada cop més complicada. L'alemany es torna a quedar al gimnàs sense entrenar-se amb el grup.
I acabem amb La Vanguardia, que titula amb França imposa retallades en pensions i salaris per evitar la fallida. I a més, una portada que ens toca de prop perquè apareix la foto del pantà de Foix i a sota comenten que els alcaldes de les comarques catalanes del Garraf i del Penedès exigeixen a la Generalitat que millori la gestió del pantà de Foix per evitar els danys que hi va haver dissabte després del desbordament de la presa a causa de les fortes pluges. Una Vanguardia que toca el Penedès i també té en destacats, per exemple, la compra d'habitatges es dispara un 40% malgrat l'augment dels preus o que el Suprem desautoritza el jutge Peinado per perseguir Bolaños.
Penedès Gama Extra, amb Sílvia Delgado i Marc Paredes.
Ens fa molta il·lusió que un estiu més ens acompanyi la Sílvia Mir, llibretera de l'Odissea Vilafranquina, per recomanar-nos llibres, per enganxar-nos amb històries apassionades, de por, terrorífiques, de misteri, de suspens, històriques. L'estiu és llarg i hi haurà lectures per tots els gustos. Sílvia, bon dia, ben tornada.
Bon dia.
Cada dimecres teniu aquesta cita, que també podeu recuperar al podcast del programa, perquè, si voleu idees de lectura, la Sílvia ens ha preparat un estiu ple de llibres i de lletres. Com vols començar aquest estiu 25?
Mira, començarem amb l'amor. Què et sembla?
M'ha sorprès.
T'ha sorprès.
M'ha sorprès, sí.
El que passa que és un amor una miqueta especial, eh? Diguéssim que parlarem d'amor romàntic, però d'amor romàntic, diguéssim, una miqueta destroyer. No és el típic amor de noi coneix noia. Estem molt acostumats a aquestes novel·letes, no?
Que funcionen molt bé.
Funcionen molt bé. L'altre dia va venir una noia i em va demanar, escolta, diu, vull que s'acabin bé. Vull aquell tipus de novel·la, no haver de rumiar, no? Que també ho busquem a les sèries de televisió, per exemple.
Sí, el feel good que diuen, no?
Exacte.
El feel good movie, aquella... que et deixi bon rotllo, bona sensació al cos.
Aquella telenovel·la que teníem a les tardes, sud-americana, que havíem vist tots quan érem petitons.
Ara són les turques, sí.
Exacte. Sí. Doncs jo us porto uns llibres que parlen d'amor, però diguéssim que és un amor una miqueta especial. Començarem amb un que es diu L'amor després de l'amor, que és un llibre de xafarderies. Vindria a ser el llibre de... Seria la lectures de l'actualitat.
Què dius ara? Sí.
Però amb personatges famosos. Trobem personatges com la Sofia Coppola, la Taylor Swift, la Maggie Smith, l'Eric Clapton, Amy Winehouse... Són històries que, a més, cada una d'elles t'explica una història de desamor que han tingut tots aquests personatges i que venen il·lustrades amb unes il·lustracions precioses que fa el Marc Pallarès. I, bueno, una de les històries que us explicaré, per exemple, que a mi em va sobtar molt, és la història de la Madonna, que es va enamorar de Basquiat, que no sé si...
L'artista?
L'artista Basquiat.
Ah, sí.
Van tenir una relació.
Això és cert, és verídic.
Això és cert, va passar. A més, la Madonna deia, diu, ostres, diu, Basquiat era un home que desprenia molt de talent, a més era un dandi, diu que anava vestit d'Armani de dalt a baix, diu, però ple de pintura per tot arreu, diu, portava dòlars a les butxaques, rebregats, diu, perquè ell no volia tenir aquells diners, era un personatge que venia del carrer i de cop i volta l'havien posat a l'altra cúpula dels Estats Units, a Nova York, a més en aquells moments, als anys 70s, 80s, que era l'època, diguéssim, més bohèmia, no? I Madonna es va enamorar d'ell i de tot el personatge que ell representava. Però hi va arribar un moment que Basquiat la va deixar. I Basquiat li havia regalat a Madonna uns quadres d'ella i, evidentment, quan es van separar, va demanar que els hi tornessin.
Ah, sí?
Sí, perquè va dir, home, saps? Diu, això és la meva obra. Però Basquiat el que va fer, en lloc de, diguéssim, posar-los a la venda, va ser pintar-los de negre, perquè ningú pogués reconèixer aquells quadres ni els poguessin vendre mai més, perquè eren uns quadres que havien sorgit de l'amor i després del desamor, diguéssim que els van... va decidir que allò no tenia sentit de posar-ho a la venda. Són històries així com molt curioses, la veritat, i ja t'ho dic, hi ha personatges que són molt, molt representatius de l'època i són xafarderietes ben fetes, evidentment, és una reedició, no és un llibre nou, però, ostres, jo quan me'l vaig estar llegint em va impactar molt perquè, clar, són fets que coneixes els personatges però no coneixes aquestes interioritats una miqueta.
Els intríngulis,
sí,
amorosos.
I tant, sí, sí.
El amor después del amor.
Exacte. La Laura Ferrero i il·lustrat pel Marc Pallarès. Després te'n portaré un altre, que aquest, això és passió pura i dura, eh? Es diu El Accidente. És un llibre molt, molt petitó, té 75 pàgines, és molt curtet, diguéssim, això és un viatge de la Renfe, i si m'apures igual...
I tal com va ara, et falta llibre.
Sí, jo crec que sí. Està escrit per Blanca Lacasa, està editat per Edicions Asteroide. Asteroide ara té com una línia així, una miqueta de llibres curtets, per poder fer un viatge curtet, també. I és l'amor passional al 100%, no? És una noia que té una parella, diguéssim que estan avorrits l'un de l'altre una miqueta, i coneix aquest dandi estupendo i meravellós que tothom vol tenir a la seva vida, un tio guapo, interessant i tal i qual. Però, clar, també és el joc aquest entre tots dos. I ja no us explico res més, perquè és que amb 75 pàgines...
Poca cosa més hi ha.
Poca cosa més hi ha. Però, ostres, està molt ben
enganxa.
Escrit. Enganxa molt. És d'aquests de pu-pu-pu, ja t'ho dic, viatge a la Renfe, te'l fas i te l'acabes. I és aquesta molt passional, que no sé si algú l'ha tingut, jo no l'he tingut mai, però és allò, l'amor a primera vista, enamorat i...
I fins baix, amb totes les conseqüències.
A fondo. Està molt bé, està molt bé.
I és apte per la Renfe, a part de perquè és curtet, perquè no pesa res i cap a qualsevol lloc.
Clar,
és fantàstic.
És petitoníssim. És llibre de butxaca, però sense ser d'edició de butxaca, diguéssim. I jo crec que Llibres d'Asteroide ho han fet així, precisament per això, no? Sí que és veritat que es nota que cada vegada la gent vol lectures més curtetes, que siguin més àgils, i la veritat és que té aquest llibre i en té un altre, que és aquesta línia així una miqueta de, doncs, fugirem de les 600 pàgines i ens n'anirem allò, a les 100 pàgines com a molt, que la gent pugui passar-ho ràpid. Un gran llibre i una novel·la superxula.
Portes un tòtem també com és Stefan Zweig.
Stefan Zweig, és que, clar, aquest home... Diguéssim que, per mi, té la capacitat de retratar les emocions d'una manera tan profunda, que és que a mi m'encanta com ho fa, saps? El llibre està escrit el 1913, es diu Por, i és la història, també és petitó, 128 pàgines, i és la història d'una dona que es diu Irena Wagner, que, diguéssim, és una dona d'alta cuna, està amb una vida acomodada, té dos nenes, un marit perfecte, meravellós tot, però s'avorreix. Va a l'òpera, fa les activitats socials que li toquen en aquella època, però una miqueta per avorriment i per no saber ben bé què fer a la vida, decideix convertir-se en l'amant d'un pintor. Clar, aquestes coses sempre són tan bohèmies i tan...
No,
tan
vesteixen, no? Et donen classe.
Tu de qui ets amant? D'un pintor. Doncs l'artista sempre triomfa en aquest cas, no? I, clar, ella... comença aquesta relació, diguéssim, d'amagat de tothom, evidentment, i de cop i volta es troba que hi ha una veïna que la reconeix. I, diguéssim, que li fa xantatge. Llavors és una miqueta com ella intenta esquivar aquesta dona, perquè, clar, la família, el marit, ningú es pot assabentar de què està passant i què està fent aquesta dona, no?
Per tant, sucumbeix al xantatge.
Exacte, perquè què fem, no?, una miqueta. I, per tant, la protagonista, diguéssim que... acabarà d'una manera que no us explicaré com, però Stefan Zweig és especialista en deixar-te amb la boca oberta. És un llibre molt bonic, també, ja t'ho dic, 128 pàgines, Renfe i mig, i amb dia de retard, Renfe sencer, i la veritat és que a mi em va encantar, i és això, aquest home escriu tan bé, que és que s'havia de portar un llibre de Stefan Zweig.
I tant, coincideixo. I portes un llibre que du per títol El nostre nom.
El nostre nom,
Sílvia.
Sí, sí. Es diu Sílvia. A més, la Sílvia és molt caòtica, eh, Sílvia? O sigui...
Sí.
És un llibre que està editat el 2017, però és un llibre que va escriure Leonard Mitchells, perquè Leonard Mitchells, diguéssim que va tenir una aventura, també d'aquestes molt apassionades, amb una noia que es deia Sílvia, als Estats Units. És una història que ell va escriure 30 anys després de tenir aquesta relació, perquè no sabia com posar-s'hi. Va ser una història molt convulsa entre tots dos. Tots dos estaven enamoradíssims, tots dos es van enganxar des del primer moment. Ell, diguéssim que era un noi estudiant, estava acabant la carrera, no sabia ben bé cap on volia enfocar la vida, i va trobar aquest tornado de dona que se'l van portar per davant, no? I ell es va quedar enganxadíssim. De seguida, diguéssim que va ser una relació que va anar molt ràpid, de seguida se'n van anar a viure junts, de seguida van tenir les primeres baralles, o sigui, va ser una cosa com molt, molt apoteòsica per tots dos, no? I, clar, eren els anys 70, als Estats Units, aquesta època dels hippies, de, no? I ell va quedar enganxadíssim. I sí que és veritat que al cap de 4 anys aquesta relació es va acabar. Us explico el final del llibre, però perquè és que...
Fas spoiler?
Sí, però és que val molt la pena que
el que passa abans no s'acaba.
El que passa i el que està tot a dintre del llibre. Evidentment és la vida d'ell i si el busquéssiu es veuria de seguida, no? el que va passar amb aquesta relació. Però és aquest turment tan bèstia i tan exagerat que, ostres, a mi em va enganxar també des del primer moment. També és un llibre curtet, la veritat. I el turment de Leonard Mitchell, que fins al cap de 30 anys no va tenir la gosadia de poder escriure i parlar d'aquesta noia, ostres, és espectacular. A mi em va agradar molt.
Quina editorial?
Libros de l'Asteroide, també.
Asteroide, també.
Vinga,
aquest
va.
Aquest format així àgil.
Sí, el que passa que aquest sí que és format normal, però el llibre és petit.
I una última història d'amor o de desamor, no sé, quina és la última?
Aquesta és molt més tranquil·la. Es diu El amor, tal qual. Està publicat per una editorial molt, molt, molt petitona, que té 7-8 llibres, just està començant, es diu El Irriador. I és un llibre que, a més, vaja, va venir l'editor a presentar-nos-el i és un llibre que s'escapa una miqueta del format normal. Té una contraportada molt bonica, també, una coberta que vindria a ser un pòster, una miqueta.
Amb rosa.
Amb rosa. I després, al final, té un petit dibuix, que és la petita història del mateix editor. I en cada un dels llibres hi ha un dibuix diferent de la seva pròpia biografia. És com detallets així, petitons. Està molt ben cuidat, la veritat. I aquesta sí, aquesta és la típica història d'amor normal i corrent que li passa a tot el món. O sigui, coneixes una persona... Després no, però en principi coneixes una persona de jove i és als 50 anys d'aquesta parella, les anades, les vingudes, els fills, el trobar casa, la feina... O sigui, és una història normal i corrent que realment t'hi pots sentir molt identificat perquè dius, bé, a mi també em passen aquestes coses, no? No són com les anteriors, que tot era...
Grans passions.
Exacte.
I tempestes.
No, no. I és tan tendre i tan bonica que, ostres, val moltíssim la pena que agafar-lo. Ja t'ho dic, l'editorial és molt petitona, de moment només publiquen en castellà perquè el català és una miqueta complicat buscar el traductor i que surtin els números, però la idea que tenia ell, perquè a més aquest noi és d'aquí a Catalunya, era poder després, més endavant, publicar en català. I és un llibre, això, agafeu-lo, amor petitó, senzill, normal, i acaba.
Aquí ha sortit la fusta de llibretera de la Sílvia Mir perquè ens has explicat dues històries en una.
Sí.
La de l'editor.
Exacte.
I la de la història en si, la del llibre.
La història de l'editor em va agradar moltíssim, la veritat. Sí, sí. És un noi encantadoríssim i és d'aquestes coses que s'intenten fer coses, no?, una miqueta, sortint de les grans editorials i dels grans grups i intentar ficar-se una miqueta al lloc del mercat i que la gent... I els llibreters, quan un editor et ve a veure, ho agraeixes moltíssim. La veritat és que aquest llibre...
Aquest tracte personalitzat.
Clar, jo el tinc perquè ens el va regalar. Va dir, jo us el deixo, vull que el llegiu, confio el 100% en vosaltres, és un llibre que a França ha funcionat molt, diu, i és la meva bogeria. Dic, doncs vinga, tirem a la bogeria de l'editor.
Sí, i ara sí. La Sílvia Mir comparteix aquesta història amb tots nosaltres. El teniu?
El tenim, sí, sí.
Fantàstic. Sílvia Mir, ben tornada al magazín estiuenc de Ràdio Vilafranca. A partir d'ara la podreu escoltar amb les seves recomanacions cada dimecres. Que vagi bé, fins la setmana que ve.
Adeu.
Ràdio Vilafranca, les notícies locals i comarcals.
Bon dia, són 9:45. Fem un breu repàs a l'actualitat vilafranquina i al penedesenca. Us parla des de l'equip d'informatius Goretti Martínez. L'Ajuntament aprova una moció per fer front als efectes dels aiguats de dissabte i planificar la resiliència davant nous episodis extrems. Ahir se celebrava ple ordinari a l'Ajuntament de Vilafranca, un ple que finalitzava donant compte d'un decret de declaració formal d'emergència pels efectes de l'aiguat i el debat d'una moció d'urgència consensuada per tots els grups municipals per fer front als efectes dels aiguats del dissabte i planificar la resiliència davant nous episodis extrems. L'acord expressa el reconeixement a tots els professionals que van actuar per minimitzar els efectes de la Tana, proposa realitzar informes per iniciar tràmits de zona afectada d'emergència i revisar les zones de risc de l'episodi petit. També es demana a l'Agència Catalana de l'Aigua que revisi plans d'inundabilitat i que en un termini breu es recuperi l'activitat dels equipaments. La Dana, com dèiem, també va tenir efectes als polígons industrials propers a rius i rieres. Els aiguats històrics de dissabte a la tarda van tenir conseqüències en molts punts de la comarca i en sectors ben diferents. Alguns polígons industrials del territori, així com les empreses que s'hi localitzen, es van veure malmesos en molts aspectes. És el cas, per exemple, de Motor Albet, al polígon Domenys 2, o Ocasión Plus, al Clot de Moja. Hem parlat amb aquestes dues companyies per veure com van viure l'episodi de pluges torrencials i quins desperfectes van tenir. Tot i no comptar amb danys materials comptabilitzats fins a dia d'avui, encara estan reorganitzant els seus espais. Pol Pagès renunciarà a l'acte de regidor a Sant Quintí de Mediona. Pagès, que va ser alcalde del municipi del 2015 al 2023, fa un pas al costat i renunciarà divendres a l'acte de regidor a Sant Quintí amb la voluntat de facilitar la renovació de cara a les eleccions municipals del 2027. Amb la renúncia, la regidora Lídia Grau agafarà les funcions de portaveu dels republicans a l'Ajuntament i Oriol Duran, número 7 de la candidatura, assumirà l'acte vacant. A partir d'ara, Pagès continuarà treballant amb Esquerra Republicana de Sant Quintí com a militant de base. I expliquem finalment que les fires i festes de Sant Sadurní, amb els actes principals del 6 al 9 de setembre, ampliaran la celebració des de finals d'agost. La sala de plens de l'Ajuntament de Sant Sadurní va acollir ahir la presentació de les fires i festes 2025, que malgrat tenen com a dates principals del 6 al 9 de setembre, enguany s'allargaran del 30 d'agost al 14 de setembre. La regidora de Cultura, Marta Castellví, ha explicat que la cultura popular és l'eix vertebrador d'aquestes fires, la seva ànima i la seva essència. També ha destacat que enguany les fires comencen en cap de setmana i acaben els dies en dies laborables i amb el curs escolar començat, per la qual cosa s'ha adaptat la programació al calendari, tant pel que fa a horaris com als espais escollits, sobretot pels concerts de nit. Així s'ha diversificat espais amb l'aparcament del Cabatast entre els carrers Alacant i Aragó pels concerts de cap de setmana per a un públic més jove, ampli i divers. I l'Era d'en Guineu els dies 8 i 9 de setembre o al pavelló de l'Ateneu. Les atraccions tornaran a l'esplanada del Cap. La cercavila de balls populars, que sempre es feia el dia 9 de setembre i que cau en dia laboral, es trasllada al dia 11 de setembre, amb la intenció que aquesta nova data s'acabi consolidant en el temps. Pel que fa a la persona que farà el pregó de fires, serà Maria Rosa Llopart, presidenta honorífica de l'Associació de Puntaires. El cartell de Fires i Festes l'ha dissenyat la sadurninenca Mariona Roca. El pressupost de les fires d'enguany és de 150.000 euros i la programació completa es pot consultar al web de l'Ajuntament de Sant Sadurní.
Ràdio Vilafranca, serveis informatius.
Passen pràcticament 8 minuts de 2:15.
T'espero. La vida i l'esperança
Diu si pot tornar ja cap a casa.
Cada vegada s'acosta més la Festa Major i com cada any al Penedès Gama Extra li dediquem doncs, un espai per conversar amb els administradors de la Festa Major de l'any. En aquest cas, en la primera setmana sempre ens agrada tenir a tots cinc i avui tenim els estudis de Ràdio Vilafranca, com no podia ser d'una altra manera, la Rosa Llopart, l'Anna Campamà, la Clàudia Samsó, l'Adrià Solís i també l'Oriol Udina. Molt bon dia a tots, què tal, com esteu?
Bon dia.
Bon dia.
Molt bon dia.
Aquesta primera setmana, sobretot, ens agrada doncs, que ens expliqueu una mica allò típic, no? Que segurament molts us han preguntat com us van proposar ser administradors. Ens consta que aquest any l'alcalde doncs, ha buscat una altra alternativa, potser més curiosa i original, no? Per anomenar-vos i proposar-vos la proposta, l'encàrrec. I això, no? Si veu dir que sí, que no la primera, com va ser, no? Aquesta primera trobada. Explica-ho, si vols, comencem per tu, Rosa, i anem rodant.
Doncs bé, a mi una bona amiga meva em va trucar, que ens havíem de veure, i llavors em va fer anar al seu lloc de treball. I allà, quan vaig arribar, doncs hi havia l'Eugènia, i estàvem allà, i llavors vaig trobar-ho estrany, perquè normalment ella porta ulleres per mi a l'ordinador i tenia, no les duia, i dic, ui, aquí alguna cosa passa. Llavors ja va aparèixer el Francisco pel darrere i ens va donar un sobre amb l'estampa de Sant Fèlix, l'estampeta de l'any passat, sí. I diu, què et sembla si l'any que ve pues, formes part del grup per triar-la? I, bueno, pell de gallina, vull dir, total, total.
Això com va ser, més o menys?
Això a mi em va ser el, jo crec que era el 5... Ara me'n recordo, el 5 de setembre.
Sí, un cop passava molt la Festa Major, eh?
Sí, era el 5 de setembre, perquè recordo que tinc una nena de 14 anys i ella estava en un estatge de la piscina i ella no hi era. I, doncs, va ser aquell dia.
Llavors, a l'arribar a casa, què vas fer? Clar, interpreto que ho vas haver de parlar amb la família, vas dir que sí a la primera...
Bueno, vaig dir que el 99,9% era que sí. Automàticament allà amb ell vaig trucar amb el meu home. I llavors, vull dir, tenia un trio de conversa allà de quatre, guai, molt xulo, i bueno, vaig dir que ho tenia que parlar amb la feina. I llavors ho vaig parlar amb la feina perquè, bàsicament, clar, el mes d'agost necessites tenir molta disponibilitat. I la feina no hi va haver cap problema i llavors automàticament l'endemà ja li vaig dir que sí.
Uh-huh. Anna, tu també et van enganyar o què?
Sí, sí, també vaig caure de quatre voltes. Sí, eh? Sí, sí.
Com va anar, com
a
va anar?
A mi, una companya de l'associació de veïns em va dir vine, que hem de mirar un tema. I jo, anem a l'associació de veïns. I última hora diu, no, diu hem d'anar a l'Ajuntament. I jo, ai, que raro, l'Ajuntament, diu, ui. I quan vaig a l'Ajuntament, comencem a mirar-ho i llavors de seguida també va venir, igual que la Rosa, el Francisco, i jo dic, no, eh? Diu, sí, sí. Dic, no, no.
Això abans del sobre, eh? Això abans del sobre.
Ni vam parlar. I, bueno, llavors sí que m'ho va comentar oficialment, ja. I vaig dir, bueno, pues, deixem-ho parlar també, igual que a casa, la feina una miqueta, perquè és això, és combinar moltes coses, perquè és un any molt intens.
Què va ser, també pels vols del 5-6 de setembre?
Sí, 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 a principis, just acabar la Festa Major, que dius, ostres, em hagués tingut que fixar en més coses, eh?
Clar.
Ara ja és tard, però... Sí, sí.
Molt bé. Clàudia, en el teu cas com va anar?
En el meu cas, em van dir que em portaven un regal de casament. Jo em casava el dissabte després de la Festa Major.
Sí.
I el sogre em va dir, bueno, us porto un regal. Vale. Pues porta un regal. I quan a la porta vaig sentir una veu que no era la del meu sogre, vaig treure el cap i dic, ui, qui és? Total, que era el Francisco.
Es va presentar a casa?
Es va presentar a casa meva, clar, amb tot el merder que tenia per allà a sobre de cos del casament, de regals, bueno, una mica un espectacle. I així, allò, Clàudia, com estàs? I vaig pensar, pues ara mateix cagada. I es pot dir això? Bueno, és
sí,
igual,
sí,
ja
tant,
ho he dit.
I tant, i tant.
I res, va ser un sí a l'instant i em vaig aguantar molt i quan el Francisco va marxar per la porta em vaig posar a plorar com una magdalena i així.
Bé. Adrià.
Bé, doncs també va ser també curiós, no? Com totes les històries que ens va deixar el Francisco. En el meu cas, jo estava de vacances, de fet, estava de vacances al Pirineu i es va posar en contacte a l'Ursina.
La secretària. La,
sí, conforme, escolta'm, el Francisco necessita parlar amb tu per demanar hora a la clínica per mirar temes de mals d'esquena, no? Els dies de la Festa Major han estat molt intensos, perquè això era el 3 de setembre.
Sí.
Era just el dia següent d'acabar. I dic, ostres, aquest any, no? I dic, per què no m'ho diu ell mateix? Però bueno, dic, fins la setmana que ve jo no estic a Vilafranca, així que cap problema quan al tornar. I al tornar el vaig avisar, dic, escolta, em pots venir abans perquè m'ha donat una baixa d'última hora i es va presentar. fent veure que et portava una radiografia o un informe mèdic d'algun col·lega metge seu, segons va dir, no? Perquè ho valoréssim, i pues, va treure l'estampeta i la va amb la proposta. Amb la proposta. Amb el qual pues, va ser un sí directe, bastant clar, agafant la responsabilitat que això suposa, i ja està, i embarcats a l'aventura.
Molt bé. I en el teu cas, Oriol, com va anar això?
Pues, el meu cas va ser que jo també estava de vacances i una companya vostra, que és cunyada, que és la Judit Benages, em va trucar mentre estava de vacances i em va dir... Diu, quin dia arribes tu? I jo arribava el 14. Arribava el 14 de setembre, i que era un divendres. I diu, pues, hem de fer una entrevista, un programa de ràdio, parlant dels falcons i tal i qual. I, bueno. I va donar la casualitat que jo vaig arribar a la 1 de la matinada, del dia, la nit del 13 al 14, però entre els vols i tot, vam arribar a les 4 de la matinada.
Fela.
I a les 8 del matí me'n vaig anar a treballar, i llavors, bueno, vaig dir, hem quedat igual, dic, però dic, jo estic supercansat, que no, dic, no toco ni quarts ni hores, I em va citar aquí baix per pujar aquí cap aquí a la ràdio, i mentre estava al monument parlant amb ella vaig veure que s'acostava el Francisco, però la veritat és que ni vaig pensar-hi, perquè a més ja et dic, estava supercansat, i vaig veure que s'acostava i dic, què? Dic, aneu a la ràdio per a d'algú? Diu, sí, diu, i llavors em treu un sobre i em diu, té, diu, una factura dels falcons. Dic a mi, per què em dones una factura als falcons? Dic, si jo no sóc ja de la Junta, no sóc de la Junta ni res. I llavors l'obro i hi havia l'estampa de Sant Fèlix.
I en aquell moment, què vas dir?
Em vaig quedar superparat perquè no m'imaginava res, Ja et dic, estava tan cansat que no m'imaginava res. Però em sembla que vaig estar 5 segons i ja li vaig dir que sí.
Li vas dir que sí. Sí, molt bé. I a casa com ho van rebre tots, no? Hi ha alguns que veu dir que sí a la primera, però evidentment que és el que heu comentat, no? Per tema feina, etc. Doncs clar, és un compromís molt, molt gran. Us han posat facilitats en aquest sentit?
Sí.
Ho entenen, normalment.
Sí.
Bueno, és que si no tinguessis l'ajuda dels de casa i predisposició doncs, del lloc de treball, és que no podries entomar aquest parc tan gran, vull dir, és que no... Són moltes hores que hi has de dedicar i llavors, vull dir, és això. Has de tenir molta ajuda.
I algun cop a la vida us haguéssiu imaginat, mira, m'imagino com a administrador de la Festa Major, o us va enganxar literalment en calces perquè realment és una cosa que sí que a vegades ho pots pensar, no?, però realment no t'hi veus. En el vostre cas...
Jo no m'hi veia.
No,
Jo, de fet, sempre deia que la meva il·lusió era fer de pregoner.
I no administrador.
Sí.
Anoteu futures administracions.
No, veient els inputs de la feina que suposava, que un cop estàs dintre te n'adones més del que és.
Ara en parlarem.
Sí, jo sempre deia, a mi una de les grans il·lusions era aquesta, d'administrador. Ni pensava, la veritat, sí.
S'acosta la Festa Major, queda una mica menys d'un mes i mig. Expliqueu com aneu de feina. Suposo que al principi aneu fent reunions, no?, d'una manera doncs, més pausada, i a mesura que el cronòmetre doncs, es va posant en marxa i es va acostant la data, doncs, les reunions s'intensifiquen, les sorpreses també, i potser els mals de cap també. Expliqueu-nos com aneu ara mateix de feina, com està anant tot plegat. No sé si ja teniu alguns nervis. Podeu dormir per les nits?
No, ara precisament ens heu enganxat que estem tancant el programa, que és una de les coses més complicades, i clar, el temps va en contra nostra, i llavors vull dir, tenim molta feina aquestes dues últimes setmanes amb tancar-lo, i és dels moments que tenim, que hi ha més feina per a tancar-lo i a fer-lo, perquè ja dic, el temps ens tira a sobre.
Quants cops per setmana us reuniu? O al principi suposo que menys, no? Ara més? Com va tot això?
Sí, hi ha bastantes reunions. Moltes vegades són amb agents externs, llavors aprofites que ja en tens una per parlar a nosaltres o per empalmar-la amb una altra reunió amb algun altre agent extern, que a vegades, pobret, sembla que facin cua, sembla que regalem coses allà al local perquè s'esperen a fora, com dient, bueno, no em fan cas, no, ja va. Llavors, sí, clar, com tot, el ritme doncs, va pujant i s'intensifica.
Quin és l'acte que friseu, espereu ja amb ganes que arribi? Suposo que hi ha molts moments, no? També hi ha moments íntims, com el moment abans del pregó, tot aquest, el moment també del Castell de Focs, que potser esteu vosaltres i la gent doncs, no us veu, però si m'heu de dir un acte, quin acte espereu que arribi ja amb ganes?
Jo la tronada.
La tronada, eh?
Discutiblement. La tronada i les matinades del dia 30.
Uh-huh. Anna?
Bueno, ja estaria amb la tronada i també els gotxos, els primers gotxos.
I per aquí què dieu?
No, jo la tronada també. Espero que, a més és... Sí que és veritat que tot comença amb el pregó, sí. Però bàsicament la festa major comença el 29 a les 12. Uh-huh. Per tant, l'acte que esperes més és la tronada, vol dir que ja comença tot i que esperem que a partir de llavors ja no tinguem tanta feina.
I tant, Adrià,
i tot rulli.
Sí, la veritat, jo no he plantejat realment quin és el moment, sinó pensant en la festa en si i gaudir-la doncs, amb la família i amb els de casa. Per mi el primer acte important que tindrem, que serà el pregó. Tinc molta curiositat per veure la Gemma i la Clara què posen en escena, perquè segur que serà de molta alegria, que fotrà un xute d'energia per tothom important.
Han dit alguna pista?
Sí.
Sí? Es pot dir?
No, perquè la pista és que no volen que sapiguen res.
Deixarem així. Clàudia.
Jo la capta.
La capta, eh?
M'encanta. I havia anat molt quan era petita i, de fet, feia molt de temps que buscava com participar-hi com a acompanyant de les setrilleres. I ara aquest any, doncs sí o sí. Uh-huh. I l'entrada de Sant Fèlix. És màgic.
Un dels mals de cap habituals dels administradors de la Festa Major és buscar el finançament, no? No sé aquest any com està la situació, el fet d'anar a picar portes, els administradors no tenen per què entendre, no?, sobre economia o entendre sobre finançament. En aquest cas, aquest any, com ho valoreu? Creieu que està costant? Els comerços vilafranquins, les empreses, doncs cedeixen? Heu hagut d'anar fins i tot més enllà de Vilafranca, buscar empreses del Penedès, de Catalunya?
Bueno, al final, tot el tema d'empreses, sobretot les que fan grans aportacions, com a equip també hem de començar a trencar-nos més les banyes, a trencar-nos el cap, perquè també hi ha més demandes per part seva de us oferim, però què ens aporteu vosaltres, no? I a partir d'aquí anar encaixant totes les peces perquè aquest aport econòmic sigui el major possible. Uh-huh. Llavors és un repte. I moltes hores, també. Uh-huh. A nivell de comerços... no sé, algú podrà explicar millor de comandos d'aquests de carrers.
No, n'hi ha molts de comerços sí. I s'ha anat...
La veritat, sí que he dit que a nivell de comerços també. Sí que és veritat que qualsevol petita aportació, per petita que sigui, és un gran gra de sorra que ajuda a fer gran la festa. I llavors, vull dir, estan molt contents. Sí que és veritat que... Pues, és un gran esforç per ells, perquè moltes vegades et diuen és que jo, per exemple, doncs avui et dono però no he fet res de calaix, saps? Però ells continuen col·laborant perquè tenen aquest esperit de la festa. Llavors això és de super, super, super agrair.
Mm-hmm. Després també hi ha molts intercanvis en el sentit, jo us cedeixo no, un producte, unes copes de cava, mm-hmm. I aquesta és la col·laboració que jo faig, en comptes de donar diners directament, no? Mm-hmm. Això també és una cosa més habitual, potser.
Bueno, sí, sí. Hi ha empreses que col·laboren amb serveis o amb productes.
Amb serveis, exacte.
Sí, sí.
Avui dos espatlles ibèriques, tu.
Mira, tu, mirem de fàbula.
Del Masó, mira, que pam, falca publicitària, que es ficaran contents.
Molt bé. Un altre clàssic, també, del finançament és el marxandatge. Vull dir, això, sens dubte, no? Ajuda molt per acabar de sufragar la festa. Fa unes setmanes, també, per les fires de maig, aproximadament, que veu llançat bona part del marxandatge. Quin balanç en feu, de moment? Com estan en tot? Les samarretes ja es veuen pel carrer i això també indica sí. No, que s'estan venent molt. No sé, expliqueu-nos una mica quines sensacions teniu, sobretot pel que fa al marxandatge.
Crec que estan tenint molt bona rebuda. El públic jove, sobretot, que estan xulíssimes! Ja, ja ho sabem. Realment ens agraden molt, també tant per grans com per petits. Al final... És tot això que té a veure amb els sons de la festa i una bona manera d'explicar-los és fer-los visualment com són els stickers aquest any. Llavors, les samarretes porten aquestes enganxines i, a més, venem les enganxines individualment.
A part, molt bé.
Sí. I és una activitat familiar molt xula. Hi ha famílies que ens han dit que han dedicat una tarda a enganxar aquests adhesius. Mm-hmm. I, en general, també la frase de menys passos endarrere, més passos endavant ha tingut, crec, molt bona rebuda i ha agradat bastant. Estem contents.
Molt bé. A part del marxandatge, no, habitual, doncs també hi ha molts particulars que, per exemple, la CAPTA, no, també donen els diners. Ara dieu que esteu ja a la recta final tancant aquest programa. No sé si es pot avançar alguna cosa. Sempre es busca, no, que hi hagi una novetat que sorprengui. No sé, ja teniu més o menys el disseny, el regal pensat. No cal que el dieu, evidentment, però tot això també ja ho teniu encarrilat.
Hi ha sorpreses, no patis.
No sé, l'únic que podem dir és que és molt original. El programa és original.
Molt bé. Una de les darreres novetats ha estat la presentació del cartell musical. Va ser fa una setmana, aproximadament. Ja grups de renom, com per exemple, no, els Figaflaues, el dia 30 d'agost, també Saxeni, Strombers, Kim Mandado, no? En definitiva, una bona colla de grups, fins i tot molts. No sé, expliqueu-nos una mica quin grup és el que més us agrada, com ha anat, no, aquesta selecció. En aquest sentit, el cartell musical, com ha estat? Perquè és un dels altres mal de cap, suposo, sí, no? Sí. Per acabar de quadrar-ho bé. També s'ha de tenir en compte que molts grups ho han anat deixant i que ara, doncs, ja n'hi ha bastants, però cada vegada, doncs, n'hi ha hagut menys i també estan molt sol·licitats. No sé, expliqueu-nos una mica tot això.
Bé, bueno, això comença molt, molt al principi, quan venen managers a posar tot de grups damunt la taula. Uh-huh. Al final, no hem d'oblidar, som 5 persones, cadascú té els seus gustos musicals i a partir d'aquí s'ha d'anar intentant empastar tot, no? Perquè al final, si qualsevol persona que estigui veient la graella veurà que està molt pensada per tots els públics, totes les edats, el màxim d'espais possibles perquè tothom tingui el seu lloc en cada un dels dies de la festa. I a partir d'aquí, pues, bueno, podem fer una ronda de quin és el grup que potser li fa més il·lusió.
Som-hi.
Vinga, va, començo jo, va. Ja crec que deixes. A mi em fa especialment il·lusió un grup que no ha vingut mai i no ha tocat mai a Catalunya. És un grup balear que ve de Menorca, que es diuen, són els Avalanche Project. Uh-huh. Són 15 músics,
hello, eh?
Que són una banda, de fet, que en les festes de Menorca és una orquestra que toquen, i que han reconvertit aquesta part instrumental amb la part electrònica. I el dia 30 oferiran un espectacle que, bueno, jo friso per ser-hi allà i veure-ho en primera fila.
El dia de Sant Fèlix, a la Rambla de Sant Francesc, Sant Francesc. Serà, després del Vall de Gralles?
Abans.
Abans del Vall de Gralles, molt bé. Abans. Què més? Clàudia, Oriol, Rosa, Anna, què més?
Jo tinc ganes de Lioli Olé, moltes. Sé que el 2019 ja els van portar, van oferir un show molt divertit. Els he pogut veure també en una festa d'aniversari, que al final és més en petit comitè, no? Però ells tenen moltes ganes de venir, així ens ho van fer saber, i jo també tinc moltes ganes de veure'ls, moltes.
Quin dia serà això?
Serà el 28, a l'Espai Nostra Senyora.
Obriran la Festa Major, eh?
Obriran la Festa Major, i tinc una amiga que fa 30 anys el dia 28, i espero que no em senti, perquè vull que la facin pujar a l'escenari.
Mira, queda dit. Què més? Quins grups us fa il·lusió?
Bueno, jo no en tinc cap especial, però sí que tinc ganes de veure'n molts, perquè com que els hem estat treballant tant, tinc moltes curiositats, no? Sí. Alguns sí que els coneixes, d'altres no tant, i doncs sí que m'agradaria veure'ls bastant tots.
Clar, els horaris, això és una altra cosa. Heu d'anar amunt i avall, i segurament que tampoc us dona temps de veure-ho tot, però bueno, suposo que...
Bueno, esperar.
Intentareu que sí, no?
I l'endemà hi hem de tornar a ser a primera hora del matí, per tant. Però bueno, podrem...
Sí, sí.
Almenys els primers i algun trosset del segon grup podrem veure.
Molt bé.
Almenys per si no els hem sentit conèixer-los, i si els hem sentit i ens agraden, doncs tornar-los a...
Clar que sí. Oriol, a veure, quin et fa més gràcia?
No, a mi em fa molta gràcia veure els dos grups principals, no? Sobretot els Figaflaus, aquí que ja van venir, però bueno, els vam veure a les 7 del matí la setmana passada.
Ostres,
a Canet.
Sí.
I molt bé, ens vam esperar fins al final, i vam veure l'espectacle que porten, i és molt xulo, i acompanyat de Saxeni, doncs... Pues, també molt, molt bé. I, bueno, i com a grup, doncs, d'aquí del Penedès, pues, tinc ganes de veure tot aquí. Ja l'he vist molt, pues, els tiramissos, que, bueno, que toca el meu fill, i tinc ganes de veure'l.
Rosa.
Doncs jo tinc moltes ganes de veure Kim Mandado.
Ja l'esperava. Molt bé, ara sí.
Sí, per fi, una mica de rock per Festa Major. I després tinc ganes de passar una nit amb Rosa, també.
Molt bé. Sí. Mm-hmm. Ens queden, res, un parell de minutets. Ara suposo que el que queda per presentar ja és l'estampa. No sé si ja teniu data, es pot anunciar aquí en exclusiva o què, no? Us deixareu anar algun titular també? O...
Deixarem una mica esgarrapant les taules perquè encara no podem dir res.
Vale, vale. Bueno, doncs
queda poc, queda poc.
Queda sí, poc, eh?
Menys del que penseu.
Vale, vale, perquè després per anunciar ja no queda pràcticament res, no? L'estampa... I ja ve la festa major, vull dir que...
Ja, està, ja tenim els dies previs aquí.
Molt bé. I un altre tema que a vegades costa són les vestimentes, les indumentàries que portareu durant els dies de festa. Això també molta gent ho espera. Ja ho teniu preparat, això? Perquè és complicat, eh, escollir quins seran els outfits de la festa major. Per la tronada, per exemple, que sempre als administradors els agrada innovar i van una mica més informals. Ja teniu clar com anireu?
En biquini.
En biquini,
per innovar.
Per innovar.
Els dies de les processons, també...
És complicat, eh? És molt complicat, perquè, a més, si no estàs acostumat, tu sempre els veus tots allà, tots ben posadets, tots mudadets, i la veritat sigui que tampoc ara es va tan mudat, saps el que vull dir? Llavors, quan et fan un càrrec així i t'implica tot això, doncs és una mica complicat. Però, bueno, tot es farà.
Molt bé, clar que sí. Rosa, Anna, Clàudia, Adrià, Oriol, moltes gràcies per venir aquí avui als estudis de Ràdio Vilafranca i ens anirem retrobant les setmanes vinents, encara amb més novetats, més coses, perquè podríem estar estona parlant. I ens retrobem. En aquest cas, heu pogut venir el 5. Les setmanes següents, doncs, vindreu els que podreu. Però, com a mínim, us hem pogut conèixer i us encoratgem, sobretot molts ànims, per aquesta recta final, perquè ara sí que ja la tenim aquí. Moltes gràcies
moltes
i fins
gràcies.
La setmana que ve.
Gràcies a vosaltres. Gràcies
a vosaltres.
Som la Coca-Cola i els mentos, Calypso fusionat amb el mento, sempre surt la teva cara...
Penedès Gama Extra, el magazín d'estiu a Ràdio Vilafranca.